Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia d'ullers de sol i pantalons curts. Un dia més tindrem una jornada totalment assolellada amb temperatura màxima de 30 graus.
Bravo.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Doncs sí, avui hem d'explicar que Palafrugell està d'enhorabona. És un dels primers municipis que ha aprovat per unanimitat en el ple municipal un extens paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi econòmica de la Covid-19. Quines són les línies mestres d'aquestes mesures? Doncs n'hi ha moltes, sumen vora 2 milions d'euros, es repartirà 500.000 entre famílies que s'hagin quedat sense recursos, 700.000 per incentivar l'activitat econòmica, els comerços que hagin hagut de tancar durant l'estat d'alarma rebran entre 300 i 600 euros d'ajuda, els establiments turístics rebran entre 1.000 i 2.500 euros. També es repartiran entre ciutadans vals per comprar al comerç local. Però més enllà d'aquestes xifres, importants però que segur que per molta gent es quedaran curtes, tot i que l'Ajuntament ja està abocant tots els recursos dels quals disposa, la bona notícia és que les mesures les han consensuat tots els partits de Palafrugell. El ple extraordinari d'ahir, en què es van aprovar, tot van ser paraules d'agraïment i de felicitació entre el govern i l'oposició per l'èxit que suposa que partits tan distants com Esquerra, Ciutadans, el PSC o els Comuns hagin estat capaços d'arribar a una entesa. I, sobretot, destaquem la bona predisposició de tothom a seguir negociant i millorant aquelles partides que s'hagin quedat curtes. Cal que un acord com aquest es pugui exportar a tots els municipis del Baix Empordà i cal que aquesta entesa es mantingui per molt temps per lluitar contra la crisi que ens ve al damunt. Això és la política en aquests moments. Són les 8 i 2 minuts. Això és la Ràdio de l'Empordà. Avui parlarem amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pi Ferrer, perquè ens expliqui el detall d'aquestes mesures econòmiques i també escoltarem els regidors de l'oposició que hi van donar suport. Recordem, unes mesures econòmiques que sumen vora 2 milions d'euros per ajudar les persones i les empreses que han patit la crisi i que pateixen la crisi del coronavirus. Saludem en Gerard Escaig per començar. Gerard, bon dia.
Bon dia, Dani.
L'Audiència de Girona absolta l'exregidor de la CUP de Torroella per amenaces a un membre de Ciutadans.
L'Audiència de Girona ha confirmat l'absolució de l'exregidor torroellenc Robert Huertas d'un delicte lleu d'amenaces a un membre del partit polític de Ciutadans durant un acte al municipi de Torroella de Montgrí.
Per on anàvem, que ara se m'ha desconfigurat això. Val, sí, perfecte, hem d'explicar que l'Ajuntament de Pals ha desmentit que s'hagi produït una tala d'arbres a Pals en ple confinament a la zona de Rodós de Pals, tal com havien anunciat l'entitat ecologista Salvem la Platja de Pals i els grups de l'oposició. L'equip de govern assegura que ha pogut comprovar que les imatges divulgades a les xarxes socials corresponen a arbres caiguts durant el temporal Glòria el mes de gener d'enguany. I un motorista va morir ahir a l'Hospital de Trueta de Girona, on l'havien traslladat crític després de patir un accident a l'autovia Palafrugell, a l'autovia que va entre Palafrugell i Calella, a la matinada. La moto va sortir-se de la carretera i va deixar el motorista en estat crític. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a 3 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Sandri Mosnet, bon dia.
Bon dia, Dani.
Torroella de Montgrí i l'Estartit preveuen reduir les taxes municipals de les platges.
Així és. El regidor de gestió costanera i platges, Marc Calvet, assegura que l'Ajuntament ajudarà els concessionaris i que se'ls reduirà la seva taxa municipal. Concretament, es tracta de les taxes d'ocupació de la via pública i d'escombraries industrials.
I Pals posa en marxa un nou protocol de seguretat per al mercat dels dimarts.
Així és, seguint el protocol establert pel Ministeri de Comerç i de Sanitat de l'Estat, L'Ajuntament de Pals engegarà noves normes de seguretat al mercat dels dimarts que afectaran les paradetes i els clients. Distàncies de seguretat de les parades i dels compradors, espai tancat, entrada controlada i agents policials per comprovar que es compleixin les normes.
Amb un pànic d'estar pensant... D'acord.
Així ho vivia, així vivia el nedador Ariels Rec mentre fugia dels taurons de Sant Pol aquest diumenge a la tarda. Com ens hem de veure?
El nedador de la selecció espanyola estava entrenant aquest diumenge a la platja de Sant Pol quan, de sobte, els seus pares van començar a cridar-lo per tal que sortís de l'aigua, com ha explicat a Ràdio Capital de l'Empordà.
Doncs això, la imatge que s'ha fet viral aquests dies i que està triomfant a internet, aquesta imatge que podeu trobar a la nostra pàgina web, en què doncs això, es veuen un seguit de taurons i aquest nedador. La veritat és que la imatge impressiona. I inverteixen 2,7 milions d'euros per reformar la subestació elèctrica de Castell d'Aro.
L'actuació beneficiarà més de 50.000 clients repartits entre les comarques del Baix Empordà, el Gironès i a la Selva.
Moltes gràcies, Gerard Descats. I molt pendents avui de si s'aprova o no l'estat d'alarma, la pròrroga de l'estat d'alarma que el govern espanyol demana. La demanava per un mes, ara la demanarà per dues setmanes, després d'haver arribat a un acord amb Ciutadans. Fins al 7 de juny seguirem en estat d'alarma i, de fet, si ho aconsegueix aprovar, doncs s'aniran aprovant pròrrogues successives fins que s'acabi aquest període de desconfinament progressiu. Ara veurem quin serà el paper d'Esquerra Republicana i del PNB, perquè, de moment, amb Ciutadans no en té prou per aprovar aquest estat d'alarma. El govern espanyol incrementa la inversió en el sistema de beques universitàries, més de 625.000 beneficiaris. Esquerra Republicana considera necessària, bé, aquesta notícia no és notícia, vull dir, Esquerra Republicana considera necessària l'abdicació del rei Felip VI, perquè, si no, seria Esquerra Monàrquica de Catalunya. I, per cert, que l'impacte del coronavirus ja es percep en les dades d'exportacions. Les vendes de Catalunya a l'exterior el mes de març van caure un 13,2% respecte al mateix mes de l'any passat. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Ahir feia un dia espectacular. Des d'aquí llenço una recomanació ara mateix. Tothom qui tingui temps al migdia, perquè, jo què sé, treballa fins al migdia, treballa durant tot el matí, fa jornada compactada, o té estona de descans al migdia, us recomano que aneu al restaurant La Llagosta de Llafranc. El va recomanar l'altre dia a Twitter la nostra col·laboradora, la Carme Fanoll. Jo el dia següent que hi anés ella hi vaig anar allò, jo ahir, i escolta, una fideuà, un menú que, clar, el menú no és un menú de 10 euros, però, clar, hi ha tant de menjar que te'n sobra per sopar, i llavors jo vaig dinar i sopar. I feia una calor allà, a Llafranc.
I tant.
Era brutal, eh? Vull dir, clar, era de ple estiu i, clar, el problema és que feia molta ràbia no poder-se posar l'aigua.
Dia de ple estiu i temperatures molt estiuenques, també les que vam tindre ahir, com comentes.
Clar.
Per exemple, sí. A Palafrugell arribàvem a 29 graus, pràcticament 30 graus, però és que a bona part de la comarca també vam tenir màximes com a Calonge de 29 graus, a la Bisbal es van fregar els 30 graus i a Torroella de Montgrí, que van tindre una mica de tramuntana rescalfada, també van superar puntualment els 30 graus.
Caram, 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 sí que... La tramuntana feia una mica que quan estaves a l'ombra no fes tanta calor, però sí, estava molt bé també igualment.
Sí, teníem ahir una mica aquest component nord, sobretot es notava més a la costa i a la zona, a la meitat nord de la comarca. Avui ja ha afluixat força, encara continua fins al migdia una miqueta de nord, però molt restringit a la part més nord de la comarca. Uh-huh. Temperatures que avui tornaran a ser molt altes, amb un dia novament assolellat, esplèndid. També podem veure, no sé si aquests dies la gent que ha pogut sortir a caminar o a córrer pels camps ha pogut veure que hi ha un hem tingut un abril molt plujós i això s'ha notat, en que tenim la natura a tope, funcionant a tope, i trobem tots els camins que abans que no hi ha pogut passar durant un mes o així, cotxes o persones, que pràcticament camins que s'han desdibuixat amb aquest ressorgir de tot de plantes i arbustos que han ocupat tot el que podien i una mica més.
Doncs sí.
Com dèiem, el temps continua assolellat avui i els propers dies. De fet, no li veiem, de moment estava repassant a mitjà termini, i sembla que la setmana que ve podria començar també amb temperatures a la banda alta i domini de l'ambient assolellat.
Molt bé, doncs mira, per mi, bones notícies, però sent allò egoista pel medi ambient, per mi, bones notícies. Albert, fins després.
Fins ara, Dani.
I avui, segur que ja l'heu reconegut, la cançó del dia. Avui fa 18 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa gràcies a un gol de Ronald Koeman. Avui escoltem el Viva la vida dels Coldplay, una cançó molt associada als triomfs del Barça durant alguns anys. No s'hagi posat de molt bon humor escoltant aquest Viva la vida del Coldplay. I ara, un missatge d'en Marc Clapés.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics. Per això l'has de portar a la perruqueria Canina la Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina la Trufa mimem la teva mascota. I com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
El restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Atenció, el proper divendres 22 obrim de nou la terrassa. Vine a fer el vermut o a dinar a la millor terrassa de la Costa Brava. I, naturalment, amb totes les mesures de seguretat i higiene. Ah, i recorda que també pots gaudir de les especialitats del Balcó de Calella a casa. Ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. El Balcó de Calella, 689-62-53-71. 589-62-53-71. Visita el nostre web www.elbalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. El que us dèiem a la portada, ahir a Palafrugell va aprovar un paquet de mesures que s'acosta als 2 milions d'euros en un ple extraordinari per unanimitat de tots els partits, també de tota l'oposició en bloc, que va donar suport a aquestes mesures i, de fet, va agrair la predisposició del govern a haver-les negociat amb l'oposició. Escoltem Alfons Riu, que és el regidor dels Comuns.
Davant la receptivitat i les ganes de treballar de tot el consistori plegats, manifestem el nostre acord a avançar per la generositat a totes les persones necessitades del nostre poble de Palafrugell.
I el líder del PSC, en Juli Fernández, també explicava així el seu suport al paquet de mesures.
Avui es tracta de donar suport a un document que penso que és molt potent, que és molt transversal i que dona una resposta àmplia. I si anem en aquesta línia i el govern ens demana la col·laboració i aportació del nostre grup, estarà disposat a seguir el programa.
Avui parlem al Supermatí amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer. Senyor Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Realment, quan s'hi van posar amb aquest projecte de mesures econòmiques, s'esperaven tenir el suport de tota l'oposició en bloc?
Bueno, no ho sabem. Bueno, hi havia la predisposició, en un principi, d'ells, que volien negociar. El que passa que a vegades en política no es pot dir mai que és el sac, que és blat, fins que és el sac i ben lligat. I a vegades doncs hi ha la tendència sempre a fer més política que no pas a fer alguna cosa de suma. Però la veritat és que des que van començar les negociacions amb tots els partits, començant pel Partit Socialista, o sigui, aquest és un pacte que nosaltres com a govern primer el que fem és pactar amb el Partit Socialista, i la veritat és que el Partit Socialista va fer les seves contrapropostes, però sempre disposat a negociar i rebaixar ells, i esclar, evidentment, també rebaixar nosaltres i arribar a un acord. I com vàrem tenir l'acord fet amb el Partit Socialista, el que vàrem fer és negociar-ho després amb els altres dos partits de l'oposició.
Clar,
estem contents.
Vostès feien la proposta, però també el paquet inclou aspectes que han incorporat l'oposició?
Sí. No, clar, evidentment. Hi ha tot el grapat de mesures, que n'hi ha moltes. Això tinc que tenir en compte que hem estat cap un mes fent negociacions. Nosaltres fem un primer document i a partir d'aquí es van fent propostes i el que, doncs, no totes les que feien l'oposició s'han acceptat, i però n'hi ha altres que sí, i nosaltres també havíem fet alguna proposta que l'hem hagut de modificar per poder-nos adaptar, sobretot amb la part econòmica, doncs, perquè teníem un topall econòmic i d'allà no es podien passar, i llavors entre tots hem anat adaptant. Va, jo diria que és un conjunt de mesures que no és el govern pactat amb l'oposició, sinó que és un conjunt de mesures fet conjuntament.
Clar, podem dir que és el primer municipi de l'entorn que arriba a un gran pacte de ciutat amb unes mesures econòmicament potents. De moment és un dels que el paquet econòmic suma més diners, vora 2 milions d'euros. Creu que un pacte com aquest s'ha de poder exportar a qualsevol punt del país?
No ho sé. A veure, estem parlant d'Ajuntament. Quan veus el llenguatge que hi ha en el Parlament de Catalunya, en el Parlament espanyol, veus que és impossible, perquè hi ha sempre una visió més partidista i més a mitjà termini que és en unes eleccions. Podria anar aquí, per exemple, el govern no ha tingut mai aquesta tentació de dir, bueno, si nosaltres ens veuen amb una taula amb Ciutadans, què pensarà la gent? No, això no ho hem pensat mai. I suposo que Ciutadans tampoc, no? Bueno, aquesta predisposició, jo no puc donar lliçons a la resta de la gent com ho ha de fer-ho. Nosaltres creiem que ens coneixem amb la gent de Palafrugell i creiem que hem de donar explicacions a Palafrugell. No. El que sí que m'agradaria comentar, això, dius tu, és això, primer, que som de les primeres poblacions d'aquí al voltant que treuen aquestes mesures, i sobretot el que és més important, i jo crec que tothom ho ha de saber-ho, serà de les poblacions catalanes de 20.000 habitants que fa un esforç pressupostari més gran en comparació amb pressupostos.
Això li vull preguntar, l'esforç pressupostari que suposen aquestes mesures, perquè entenc que vostès ja havien presentat uns pressupostos i això implica haver de restar diners d'altres partides. De quines?
Bueno, aquí hi ha diverses. Primer dir que som un dels ajuntaments més sanejats. O sigui, com més sanejat ets, més capacitat d'endeutament tens, perquè estàvem molt poc endeutats. O sigui, tenim una capacitat d'endeutament més gran que poden tenir altres poblacions. Segon, que en aquests 3 mesos que aviat portarem de confinament, hi ha hagut un estalvi també pressupostari amb aspectes organitzatius que no hem fet. I això ens permet tenir una part d'aquesta despesa d'aquests props de 2 milions d'euros. No? I l'altre, bé, doncs segur que ara ens tocarà acabar d'agafar els pressupostos i mirar-los, i segurament que potser hi haurà algun tipus d'obra pública que haurem de posposar per uns exercicis posteriors, perquè creiem que la prioritat ara en aquests moments és poder fer front sobretot en la crisi econòmica i social que tenim a Palafrugell, a la ciutat de Catalunya, però sobretot a Palafrugell.
Anem al detall de les propostes. Hi ha ajudes per les persones que ho hagin estat passant malament. Aquestes ajudes, si no hi ha hagut cap modificació, van des dels 300... des dels 1.000 fins a... No, això ho estic mirant malament. No, tenim el paquet sencer de mig milió. Això es decidirà segons serveis socials, no?
Sí, sí. Jo diria que hi ha dos camps que nosaltres hi fem una incidència molt important i ens hi aboquem més. Una que és la reactivació econòmica i l'altra que és l'ajuda a les famílies més necessitades. No? I podríem dir que més o menys hi posem mig millor cada un. No? La reactivació econòmica, hi ha tant l'ajuda directa a establiments i activitats econòmiques que s'han vist afectades, i aquí doncs, ja està dividit entre que seria comerç que ha hagut d'obrir, però que sí que han tingut moltes pèrdues, que tindran ajudes menys, i després també el sector turístic. No? I aquí també hi fem una proposta que és agosarada, i una agosarada per la seva complexitat de fer-ho, no? Que és el repartiment d'avals entre la població per reactivar el sector econòmic comercial. Es tracta de donar a la població de Palafrugell uns val que llavors iran a les botigues que han hagut de ser tancades o que han patit més amb la crisi i podran comprar coses. Nosaltres creiem que aquesta és una de les, de les mesures també que té aquesta doble vertent.
Per quin import seria aquesta...
Aquest, en el seu límit màxim, va d'entre 20 i 80 euros. Sí, 20 i 80 euros. 80 per les famílies que s'han vist afectades pels ERTOs o estiguin a l'atur, de més de dues persones per aquesta família. Aquí tindran aquest gruix, doncs, del límit més gran, i llavors les famílies de més de dues persones arribarem fins a 40 euros. No? I això s'haurà de gastar en botigues de Palafrugell. Això és una mesura que té com a objectiu principal donar una empenta en el comerç que ara està totalment aturat. No? Uh-huh. I creiem que això, nosaltres hi destinem fins a 350.000 euros, no? I que diríem, no és ben bé unes ajudes a les famílies, que també ho és, sinó que és una ajuda en el comerç. No? I això ho fem conjuntament amb Oxigen i creiem que això ja fa setmanes que hi estem treballant, val? I sortirà els propers dies, ja sortirà, doncs, totes les convocatòries. I és una mica per donar aquesta empenta que creiem que necessita el comerç.
Clar, i vull dir, si els ciutadans de Palafrugell que ens estan escoltant volen participar i volen tenir aquests vals, com ho han de fer? Com ho han de fer?
Això encara no ha sortit encara, eh? Ara sortirà, i la idea és que, bueno, hi haurà una campanya informativa potent amb la col·laboració dels centres comercials, de les botigues. Aquestes botigues que rebran els ajuts seran els que donaran aquesta primera informació, val? I després, doncs, no serà ben bé un val o un xec, eh? Serà una altra història, perquè ha de ser una cosa molt més seriosa, com diríem, seria ser com aquest xec menjador que ha repetit la Generalitat amb el xec menjador dels d'educació, uh-huh. D'acord? que no és res més que diríem com aquestes targetes regals que reparteixen alguns grans centres comercials, no? En forma de targeta per la seva seguretat, per tenir-ho tot controlat. Uh-huh. Però bé, bueno, això ara avui hem aprovat, ara s'ha de fer la normativa respecte a això, que és el que comencem a treballar ja a partir d'avui, d'acord? I després, com això surti aprovat, doncs després ja els ciutadans ja tindran coneixement.
Uh-huh. I després hi havia les mesures relacionades amb per les famílies, no?
Sí, llavors el tot el que és de benestar social, que a més això ens permet, o que l'Estat, esperem que acabi d'aprovar-ho, que és aquest 20% de l'estalvi pressupostari de l'any passat i podem dedicar-hi aquest 20%, que són uns 500.000 euros, i aquests els tenim reservats únic i exclusivament per propostes que surtin de benestar social. En el document l'única cosa que fa és, diríem, posar, diríem, el titular, però bueno, és sobretot banc d'aliments, ajudes al lloguer, ajudes a pagar hipoteques, ajudes a pagar taxes, beques per escoles i llavors també hi ha tot un apartat per la gent gran, per poder de col·laboració amb la gent gran, i això, diríem, aquestes mesures no són com el de comerç i que ens acorre pressa perquè necessitem fer aquesta empenta ja. Aquestes mesures econòmiques de benestar social, aquests 500.000 euros, diríem, és el que nosaltres tenim previst començar ja ara, però sobretot a partir del setembre, que és possible que tinguem molta necessitat en aquest aspecte. Sí, tot aquest impacte econòmic és d'una actuació ja quasi immediata, i l'altra és més a mitjà termini. Mm.
I després veig també que es reduirà el període en què no es poden fer obres durant l'estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, es passarà del 10 de juliol al 30 d'agost, i de fet es permetran obres al centre de Palafrugell que no impedeixin el pas de les persones. Entenc el fet d'allargar-ho, que comenci el 30 de juliol, però no entenc per què es retalla fins al 30 d'agost.
Bé, hi ha una normativa a Palafrugell que en la zona de costa no poden fer obres del 15 de juny al 15 de setembre, mm-hmm. i a dintre del nucli ben bé de Palafrugell tampoc. I creiem que aquest any s'ha de fer una adaptació, perquè les empreses que han sigut tancades no els hi pots demanar que el 15 de juny pleguin, però alhora també hem de garantir que el que és ben bé el nucli costaner, que la gent hi va passar les vacances i vol tranquil·litat, no tinguin al costat un edifici amb bogues. No? Llavors hem intentat contentar tothom, no? Que és, diríem, va, doncs allarguem una mica aquest període, escurcem el període aquest de que estava prohibit fer obres, val? Estem segurs que el 15 de juny serà molt, molt fluix aquí, perquè encara estarem en fase 2 o 3, veurem on som, doncs llavors no val la pena, comencem el 6 de juliol, intentem fer aquests dos mesos de juliol i agost amb pau i tranquil·litat a dintre del que és el nucli, els nuclis costaners, i després la resta pot anar-se treballant. A dintre de Palafrugell, l'única cosa que mirem és que, doncs, que no hi hagi afectacions en la via pública més transitades. És una mica adequant-se a la nova necessitat, a les noves necessitats d'aquest any.
I el document també explica que si algun establiment demana ampliar la terrassa, doncs que s'estudiarà. Ja han rebut sol·licituds?
Sí, sí. Mira, avui ara aquest dematí tenim ja una reunió, perquè abans l'estudiarem un a un. Vull dir, hem de partir de la base que aquí, com estem parlant d'ocupació de via pública, estem parlant de tres zones molt diferenciades. Una és tot el nucli de Palafrugell, l'altra és Plaça Nova, que té la seva pròpia importància i per això també està en una categoria especial, i l'altra és tota la primera línia de mar. No? I cada un té una lectura diferent. No? A dintre del municipi, doncs, si es pot, doncs no hi ha gaire problemes. Ara, a la línia costanera hem de pensar que ja tothom ocupa el màxim que pot ocupar. No? I llavors, doncs, la línia costanera serà més difícil de poder ampliar perquè hauran d'ocupar el que és via pública. Jo no sé, es veu per la televisió, a vegades parlen poblacions que diuen, escolta, l'Ajuntament donarà ampliació de la via pública a tot el que ho demani. Ensenyen una rambla immensa en el qual ocupar-se més no hi ha cap mena de problema. Però te'n vas a Tamariu i si el passeig de Tamariu s'ocupa més, no, la gent no podrà passar. I llavors nosaltres farem un equilibri en aquest sentit, no? de que si per ampliar no es pot passar, no ho deixarem. I també volem mantenir cert equilibri en la zona. El que no pot ser és que si hi hagin quatre restaurants, un al costat de l'altre, amb terrassa, que n'hi hagi un que pugui ampliar i els altres tres no, perquè llavors seria, doncs, un greuge comparatiu amb respecte, un respecte als altres. De totes maneres, o sigui, la idea és que quan estiguem en l'última fase, ara s'ha de reduir el 50%, però això com estiguem a l'última fase, podria haver de reduir només el 30%. O sigui, es tracta de que els parcs i restaurants, sobretot la primera línia de mar, que podria haver de treure algunes de les taules, però nosaltres cobrarem la meitat.
Vostè té... Sí, exacte, es cobrarà la meitat. Té constància que ja hi hagi hagut molts establiments que hagin pogut obrir ara amb les terrasses al 50%?
En el municipi de Palafrugell, sí, molts, la zona costanera de mica en mica, val? Però, perquè, esclar, també és un dimecres, portem només 3 dies. A dintre de Palafrugell, sí, i bueno, doncs anem adequant i anem, doncs, trobant-nos dos o tres vegades per setmana per poder anar fent totes aquestes modificacions. De fet, també, la gent s'ha despertat una mica tard, no? Diríem, és el dilluns i el dimarts, com vàrem veure, que havien de demanar permís per poder ampliar més i s'han mogut. Però, bueno, jo crec que intentarem arribar a un acord.
I també llegíem l'altre dia a Ràdio Palafrugell que estan treballant per saber com podrem banyar-nos a les platges de Palafrugell aquest estiu. Quan tindrem aquest protocol? Hi ha alguna idea mestra, de moment?
Sí, quan surti el BOE. és que, esclar, hi ha ajuntaments que diuen farem això, farem allò altre, però és que no sabem què dirà el BOE. Val? És com si ara perdessin l'ocupació de via pública sense saber quina és la reducció que s'ha de fer. És que això és impossible. Nosaltres contemplem diversos escenaris. Estem parlant de la zona costanera de Palafrugell, allà on el que es caracteritza són per platges petites. La més gran és Llafranc, i si la comprem Llafranc amb Palamós o amb Platja d'Aro és ridícul fer aquesta comparació en metres quadrats. I llavors, doncs, el que tenim és, urbanisme ens està fet un càlcul de metres quadrats de cada una de les platges de Palafrugell i sobretot per part de policia està estudiant tots els possibles escenaris, de tal manera que quan surti el BOE i quan surti les normatives del que s'ha de fer, Ara només han sortit alguns documents que no són oficials, sinó que són d'entitats que col·laboren amb l'estat espanyol de possibles adaptacions a les platges. Doncs quan surti el BOE i digui s'ha de deixar 2 metres entre un i l'altre, o en tants metres quadrats hi va haver-hi tanta gent, nosaltres estarem preparats per poder-ho aplicar-ho immediatament.
Mm-hmm. Per tant, dos dubtes. Pot ser que cales petites com Aigua Gelida hagin de tancar, que no es puguin obrir aquest estiu?
No, d'entrada no. No. Nosaltres no tenim previst que s'hagin de tancar. Una altra cosa és que hi ha un tipus de platges que quan arribin a l'aforament màxim es tanquin.
Clar, i la policia de Palafrugell té prou personal com per tenir un policia no, a cada cala?
No, necessitem contractar més gent, no contractar una empresa que ho faci, no. És impossible. No podem, amb el reforç que tenim a l'estiu, és impossible de poder fer aquesta... La policia col·laborarà amb això, però necessitarem més personal per poder fer aquesta vigilància.
Mm-hmm. Per tant, va, això, no serien policies. Mira, ara que parlàvem del BOE, acaba de sortir el BOE, s'acaba de publicar l'obligatorietat de portar mascareta a l'espai públic, a qualsevol espai públic, i també en espais privats. Si no es pot garantir la distància de seguretat, tothom que tingui més de 6 anys, excepte algunes excepcions, doncs hauran de portar mascareta. Això ho deixem pels oients que
sí, no
tinguin clar. Li acabaré preguntant per 3 esdeveniments culturals de referència i em diu què en sabem, de si es podran fer o no. Per començar, la cantada de Havaneres.
La cantada de Havaneres, entre avui i demà, acabem de decidir el format que tindrà, que serà totalment diferent del que té ara, i encara està pendent si es fa alguna cosa o no. O sigui que ens queden 2 dies.
Vale, sí, no és segur que es faci res per la cantada de Havaneres.
Nosaltres la nostra intenció és fer alguna cosa, però cada vegada ens costa més de poder saber què farem, perquè a hores d'ara no sabrem aquesta fase 4 què ens permetrà fer i què no.
Clar, jo apostaria que millor que no ens reservem el cap de setmana habitual on es feia la cantada.
Jo crec que s'ha de reservar, esperar a veure què surt. Uh-huh. Però bueno, no, o sigui, si la gent pensa venir amb la barca o baixar fins a Calella a veure les havaneres que vivien els altres anys, això no serà així, segur. Uh-huh.
Saps si el Festival de Cap Roig es podrà fer?
Estem amb la mateixa tessitura de les havaneres. Jo he estat parlant aquesta setmana amb els responsables en aquesta setmana ens comentaran alguna cosa, no es correspon a nosaltres, seran ells, però aquesta setmana faran el comunicat de quin és el seu posicionament respecte a aquest any.
I la Festa Major?
La Festa Major, això sí que l'estem organitzant, ahir mateix vam tenir la comissió doncs, per preparació del ple i vam estar allà explicant, serà un format diferent. No podem posar una gran orquestra a Plaça Nova perquè faci ball, o sigui, ball no pot haver-hi a Plaça Nova, ball no pot haver-hi enlloc, diríem d'entrada, serà un concert, serà una festa major amb concert sense ball, però sí que mantindrem els concerts de música per orquestra, concerts per joves, però tot en un format, ara, en aquests moments, que és el que creiem que sortirà, serà un format de gent asseguda amb la distància de seguretat necessària. Uh-huh. A Plaça Nova no hi haurà les grans orquestres, però sí que hi haurà altres actuacions, però tipus més concert de ser gaudit des de segut amb una taula.
Doncs aviam si és possible, perquè ben bé que tots plegats tenim una mica de ganes d'oci, d'una mica d'allò de sortir al carrer i estar junt amb altra gent, encara que sigui garantint les distàncies. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8:39, Cuadros ha excavat la teva pròpia tomba. Amb aquesta frase cridada en una manifestació el 26 de gener de 2019 a Torroella de Montgrí, començava un procediment legal contra l'exregidor de la CUP a Torroella de Montgrí i que ara doncs, ha decaigut. Ciutadans i Pere Cuadros, el regidor de Ciutadans, acusaven en Robert Huertas d'haver dit aquesta frase. Cuadros, has clavat la teva pròpia tomba. Aquí va començar aquest procediment judicial que ara l'audiència doncs, ha aturat.
Més d'un any després ha acabat amb l'audiència de Girona confirmant l'absolució de l'exregidor de la CUP a Torroella, Robert Huertas, d'un delicte lleu d'amenaces. Huertas ja havia guanyat la sentència del jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà, que assegurava haver-hi dubtes més que raonables que fos l'exregidor de la candidatura d'Unitat Popular qui hagués amenaçat el regidor de Ciutadans, Pere Cuadros. Segons han publicat diversos mitjans, la sentència de l'Audiència de Girona segueix mantenint aquests dubtes i asseguren que no són capritxosos perquè les diferències entre el denunciant i la persona que amenaça són absolutament visibles i patents.
Per tant, que no es pot demostrar que Pere Cuadros fos qui llancés aquestes amenaces i, vaja, que de fet és dubtós que fossin la mateixa persona. L'Audiència de Girona, per tant, tomba el recurs de l'acusació particular que va presentar després de l'absolució del jutjat de la Bisbal i, per tant, automàticament confirma la sentència absolutòria de Huertas.
Segons diversos mitjans, la sentència de l'Audiència de Girona assegura que a les imatges es pot observar perfectament com la persona que efectua les manifestacions que es recullen, de les quals no hi ha dubte que no són pròpies d'una societat democràtica madura, les efectua un individu de constitució forta que porta ulleres al cap i el cabell rapat als laterals. Així és com ho explica la sentència. Per això el tribunal defensa que, tenint en compte la comparació entre els dos, hi ha dubtes que a la jutgessa li sorgeixen i aquesta incertesa no es pot solucionar amb els altres arguments de l'acusació particular. De fet, l'advocat de Pere Cuadros havia impugnat la gravació portada per la defensa, però, com assegura des de diversos mitjans, no havia impugnat la identificació del processat. La trama judicial va començar després de la visita del partit polític de Ciutadans a Torroella de Montgrí el 26 de gener del 2019. Per evitar-ho, es va convocar una contramanifestació. A partir d'aleshores, van citar a declarar a l'exregidor Robert Huertas i des de l'acusació demanaven una multa de més de 1.000 euros i una indemnització de 500 euros per un delicte lleu d'amenaces.
I, de fet, més enllà de allò del dany econòmic que et pugui suposar aquesta multa o que pugui suposar una sentència com aquesta, això anava més doncs el dany moral que provoca en un regidor de la CUP haver amenaçat de mort a un regidor de Ciutadans, tant per la persona, tant pel regidor com pel partit. Una altra acusació que s'ha demostrat falsa. L'Ajuntament de Pals desmenteix que s'hagi produït una tala d'arbres a Pals en ple confinament a la zona de Rodós, tal com havien denunciat l'entitat ecologista Salvem la Platja de Pals i els grups de l'oposició. L'equip de govern assegura que ha pogut comprovar que unes imatges divulgades a les xarxes socials corresponen a arbres caiguts durant el temporal Glòria el mes de gener d'aquest any. Fa 10 dies els ecologistes van publicar unes fotografies on es veia una pila d'arbres, una gran pila d'arbres, i asseguraven que s'està aprofitant la Covid-19 per fer tales massives. Doncs bé, això va originar un gran ressò mediàtic i Compromís per Pals i el PSC van presentar una instància a l'Ajuntament per denunciar-ho. A partir d'aquí va començar una investigació de l'equip de govern. Des de l'Ajuntament asseguren que el tècnic municipal de l'àrea de medi ambient va fer una visita a la parcel·la on es trobaven les restes vegetals i va comprovar que són branques d'arbres de diferents diàmetres i que les restes vegetals s'havien anat apilonant en un camp i assegurar que, clar, que no són talades, que són branques caigudes per la poda de branques i també per la retirada d'arbres caiguts pel temporal Glòria a les instal·lacions del golf de la platja de Pals. A més, asseguren que de l'informe tècnic també es desprèn que aquestes tasques no es van dur a terme després del temporal Glòria es van dur a terme després del temporal Glòria i no durant l'estat d'alarma. El que sí que es va fer els dies de confinament, segons l'Ajuntament, és transportar les restes a una empresa generadora d'electricitat per crear biomassa i potenciar les energies renovables. L'equip de govern critica amb duresa la interpretació que van fer els ecologistes de les imatges que es van publicar. Diuen, lamentem que s'utilitzi la mentida per manipular els fets. Aquestes actituds gens rigoroses perjudiquen notablement la imatge del poble. Aquest és el comunicat que va fer públic ahir l'Ajuntament de Pals, 10 dies després de la polèmica dels suposats arbres talats a la platja del municipi. I una notícia tràgica que coneixíem ahir. Un motorista va morir a l'Hospital Trueta de Girona, on l'havien traslladat crític després de patir un accident a la carretera GIB-6546, l'autovia a Palafrugell. A la matinada, la moto es va sortir de la carretera i va deixar el motorista en estat crític. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Torrella de Montgrí i l'Estartit preveuen reduir les taxes municipals als concessionaris de les platges.
Exacte. El regidor de Gestió Costanera i Platges, Marc Albert, assegura que l'Ajuntament ajudarà els concessionaris i que se'ls reduirà la seva taxa municipal. Això serà possible gràcies a la disminució significativa de l'import que els ajuntaments haurà de pagar a l'Estat i que s'ajustarà al període efectiu d'obertura de les activitats. Així, gràcies a l'estalvi realitzat, l'Ajuntament podrà reduir l'import de les taxes. Amb tot, Calvet recalca que els descomptes de taxes estaran condicionats a l'evolució real de la temporada. En aquest darrer punt es mostra optimista i considerat que, malgrat els entrebancs provocats per la crisi, les platges atrauran visitants i, per tant, el balanç final de la temporada podria ser més positiu del que es preveu actualment.
I quines taxes concretament es reduiran?
Doncs mira, Dani, la primera serà la taxa d'ocupació de la via pública. D'una banda, l'Ajuntament descomptarà els 2 mesos durant els quals els establiments han estat tancats i, d'altra banda, s'autoritzarà l'ampliació de les terrasses sense cobrar taxa addicional. La segona modificació serà en relació amb la taxa d'escombraries industrials, la qual es reduirà en funció de l'estalvi generat per la disminució del volum de residus durant els mesos de tancament. Aquestes mesures formen part del primer pla de xoc creat per mitigar la crisi, que inclou també la promoció del municipi i la impulsió del turisme. Aquest pla disposa de moment de 700.000 euros que es van estalviar amb l'anul·lació principalment d'esdeveniments i fires com ara el FIMAC, l'Empordà Cuina i Salut o Ítaca.
I a Pals, de nou, hi ha noves mesures de seguretat pel mercat dels dimarts.
Exacte. Seguint el protocol establert pels Ministeri de Comerç i de Sanitat de l'Estat, l'Ajuntament de Pals ha engegat noves normes de seguretat al mercat dels dimarts. En primer lloc, la zona del mercat estarà delimitada amb cinta d'obra i només es podrà entrar i sortir per punts d'accés definits, la qual cosa permetrà el control de la població. Les persones hauran de desinfectar-se les mans amb el gel que trobaran a l'entrada. Tot i així, no hauran de manipular els productes per evitar la contaminació d'un objecte a l'altre. Encara s'autoritza el pagament efectiu, tot i que no es recomana. Finalment, estarà prohibit que els clients es quedin més temps que l'estrictament necessari per comprar.
I com s'hauran de distribuir les parades?
Pel que fa a les parades, la distància entre elles haurà de ser d'almenys 2,5 metres pels costats i de 6 metres amb la parada del davant. A més, s'haurà de marcar el terra de manera que els clients mantinguin la distància de seguretat de 2 metres entre ells. Amb el venedor, la separació també haurà de ser de 2 metres. A banda d'això, Pals assegurar que hi haurà agents policials per vigilar que les persones compleixin les noves normes.
Gràcies, Sandrín Bosnet. Imagineu-vos sortir a entrenar a la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, diumenge als vols de les 5 de la tarda, i estar nadant i veure com els teus pares et criden que surtis de l'aigua el més aviat possible. Així és com recorda l'Ariel Schrenk, nedador paralímpic a la selecció espanyola, al moment en què el van avisar que hi havia taurons a prop seu.
Això ho ha explicat Ariel Schrenk a Ràdio Capital de l'Empordà.
Estava descansant i miro cap a la sorra on estaven els meus pares, que són els que em vigilen perquè no passi res mentre que estic entrenant.
i veig a la meva mare cridar com una boja, que sortir de l'aigua, que sortir de l'aigua, i en aquell moment instantàniament em ve el cap que hi hagi taurons a l'aigua, perquè és l'únic que em quadrava que la meva mare pogués estar cridant d'aquella manera.
Inclús la seva mare, Carolina Martínez, en veure la situació, assegura a aquesta emissora que va passar por.
El miedo es lo que sentí, invade el miedo, ¿no?
El vídeo, que es va fer viral en compartir-se a les xarxes socials del nedador, mostra com dues tintureres estan a uns 80-100 metres d'Ashrank. Això sí, com explica l'esportista, aquesta emissora, en estar en baixa forma després del confinament, va patir.
A uns 100 metres, quan jo pensava que estava a 50, i degut al baix estat de forma que tinc en comparació amb quan estem en temporada i podem entrenar en condicions normals, cap a els últims 20 metres que em quedaven per arribar a la platja, estava sense forces i totalment gairebé paralitzat i amb un pànic d'estar pensant, d'acord, aquí ve el tauró, prepara't. Per sort no va passar res.
De fet, la seva mare ho explica, que en arribar a la platja la sensació va ser d'alegria, però d'altra banda, mentre Martínez veia el seu fill nedar, el temps semblava que passés més lentament.
En llegar, porque bueno, él tardó un minuto y 8 segundos en llegar, justamente, que luego podemos comprobar que se hicieron muchos más largos, ¿no? Ante una situación de estrés como esta, vemos el tiempo como mucho más. Para mí fueron como 5 minutos, creo, una cosa así.
Al final, tot va quedar en un ensurt i va poder recuperar l'aire mentre estava estirat a la sorra. Malgrat haver sortit moltíssimes vegades a nedar al mar, era la primera vegada que es trobava amb taurons i Ariel Schrenk ja ha assegurat que no recomana l'experiència a ningú.
L'empresa espanyola d'electricitat Endesa està invertint 2,7 milions d'euros a la subestació de Castell d'Aro. L'objectiu de l'empresa és renovar tecnològicament l'estació Baix Empordanesa, que dona servei a més de 50.300 persones entre el Baix Empordà, la Selva i el Gironès.
L'actuació, que s'ha dut a terme en dues fases, ha comportat en un primer moment la construcció d'un nou edifici i el trasllat de tots els elements de control i protecció al nou immoble, segons ha explicat aquest dimarts l'empresa en un comunicat. La segona i darrera fase, que està prevista que finalitzi aquest any, consisteix a construir un nou parc de mitjana tensió a 25 kW amb elements d'última tecnologia com les cabines blindades, ha assegurat l'empresa elèctrica. Des d'Endesa asseguren que el sistema millorarà la seguretat perquè substitueix les cabines aèries per unes encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants. Les cabines, com han assegurat des de l'elèctrica, són completament estanques, tenen una major capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics quan han d'entrar al centre de transformació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
8 minuts i les 9 de seguida tornem.
El teu gos s'ho mereix. A Mont-ras, perruqueria canina La Trufa. 12 anys d'experiència i de contínua formació ens avalen. Som especialistes en totes les tècniques de perruqueria canina. Tall a tisora, stripping, tall comercial. A perruqueria canina La Trufa ens adaptem a les necessitats de cada gos, perquè cada gos és únic. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota. Perruqueria canina La Trufa. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Visita'ns al web espailatrufa.com o truca'ns al 649-201-429.
Aquesta setmana, a la primera llista...
A la posició 40 hem entrat a l'holandès d'Outen amb Nam. Now I'm fighting with my hands up, hands up. Feel the bullets from your head rush, head rush. I can see you but I can't touch, can't touch. Cause I feel no. Entre les novetats destacades a la categoria dels aspirants hem posat a Justin Bieber, a Mariana Grande i Stuck With You. I el número de la setmana continua a les mans de Pofu i Viva Dubi amb Deadbed.
Primera llista, els dissabtes a les 6 de la tarda, amb en Marc Clapés.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim en directe al Supermatí, ara parlant amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Què tal, Teresa? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Esteu bé?
Sí, sí. Mira, això, amb els primers bris de llibertat que això. Podem notar. Què tal, com va aquests dies?
Bé, bé, bé. Tinguem també aquestes dificultats de com es pot despatxar amb una mascareta tantes hores, com es pot ordenar a la gent perquè això no sigui un problema. Bueno, és una mica complicat, eh? Vull dir, probablement no es pugui tenir obert les 60 hores a la setmana que obríem perquè hauríem d'intentar condensar-ho tot amb una mica menys d'estona perquè és molt complicat. Vull dir, d'entrada ja no podem ser la quantitat de gent que despatxaríem a la botiga, saps? Només poden ser dos. Clar. Vull dir, les normes són complicades, s'han de seguir, s'han de respectar, s'han de fer bé, però que això provoca canvis en els hàbits. Però bueno.
Bueno, veurem.
Ja els anem
arreglant. Poc a poc. Sí. Què recomanem avui? Quin llibre recomanem?
Mira, avui recomanem un llibre, bueno, en realitat en recomanem dos, perquè probablement la gent no sàpiga que acaba de treure dos. De tota la nostra la cultura catalana i sobretot gironina està molt pendent de les obres que publica Rafael Nadal. Sí. Ja sabem que s'ha fet un nom important amb totes les novel·les, sobretot històriques, algunes molt, molt basades en la seva família, que és gran i que té una vida evidentment novel·losa i per tant novel·lada, que és el que ha fet ell. I aquest any ens regala dos llibres, però molt, molt diferents del que pugueu esperar. El primer, que és el que va dirigit als adults, amb això ja vol dir que n'hi ha un d'infantil, el primer es diu Mar d'Estiu i el subtítol és Una memòria mediterrània. L'ha publicat en el segell Univers, que és la narrativa de l'editorial Enciclopèdia Catalana. De què tracta? Doncs de les seves experiències i anècdotes que s'han creat arran de mar. Des de quan era petita la Fosca, amb els germans, i el que per ells representava jugar tot el dia i no abandonar el mar fins que els pares i els avis no els cridaven pels àpats o per alguna de les activitats familiars que havien de fer, fins a quan ha viatjat en la mar, sobretot italiana, i en les anècdotes que han provocat moltes de les seves novel·les, com l'últim dels Palmisano o una obra situada fora d'aquí a Catalunya. Per tant, és un llibre de narracions, però de narracions que el lector trobarà aquest vocabulari tan cuidat i tan elegant d'en Rafael Nadal i que li perdrà com en una sobretaula prenent un cafè d'una anècdota que li ha passat en ell i que l'ha deixat marcat per la imatge o pels sentiments familiars o per qualsevol dels motius que ens pot marcar una vivència.
Mm-hmm. I després també la proposta infantil, no?
I l'altra, la proposta infantil, que és important perquè el seu nebot, el nebot d'en Rafael Nadal, té un fill que es diu Blai, que té fibrosi quística, una malaltia que provoca sempre estar molt atent a les bactèries, als virus, perquè és un problema respiratori i són persones, sobretot nens, perquè s'agafa a la infantesa, sobretot, que tenen moltes dificultats a fer vida normal perquè a l'escola és un perill, anar de colònies és quasi impossible, bueno, han d'anar, les famílies han d'anar trobant el camí i m'imagino que cada criatura també. Això fa que a vegades s'incorporin tard a l'escola i quan s'incorporen se sentin una mica estranys, aquesta sensació de perill, de que qualsevol cosa els pot malaltir, fa que el seu joc i les seves relacions amb els altres nens no siguin tan obertes. I en Blai té un somni que és el de desfilar amb els gegants i la gegantesa. Per tant, bueno, sabem que el primer dia d'escola, quan ja és una mica gran, en principi els amics el volen ajudar, però el seu sistema és jugar a pilota, bueno, el que fan sempre, el conviden a tot això. I en Blai queda encallat, queda atuït, una mica vergonyós i no s'hi relaciona prou. Fins que un dia torna a agafar una recaiguda, queda malaltó, s'ha de ficar al llit a casa i els amics decideixen visitar-lo i conèixer-lo una mica més en el seu entorn, en el seu dia a dia. i llavors poden corregir l'actitud i poden incorporar amb gai més en, les, en els seus jocs. Si després desfilen amb els gegants, haurem de veure-ho explicant el conte. És un llibre adequat per nens ja a partir d'uns 7 anys. Sí, 7 anys, que té una lletra d'impremta, no en té pas molta, el vocabulari és molt bonic i el missatge i la idea és molt, molt adequada també per les èpoques que vivim, perquè nens amb mascareta, vull dir, perill de virus, perill de bactèries, per tant, és un llibre que pot arribar molt bé ara a tothom.
Perfecte, doncs aquestes són les dues recomanacions d'en Rafael Nadal que ens fa la Teresa Clavús a la llibreria El Cucut. Gràcies per passar avui pel Supermatí. Parlem la setmana que ve.
Encantada, adéu-siau. Bon dia, adéu.
Mig minut per les 9, acabarem el programa fent un repàs al temps amb l'Albert Aparicio.
Temperatures altes de fins a 30 graus i ambient assolellat que dominarà avui i també els propers dies, ben bé fins final de setmana, com a mínim.
Perfecte, Albert, fins demà.
Fins demà, Dani.
El Supermatí torna demà a les 8 i mentrestant tota la informació a la nostra pàgina web radiocapital.cat.